La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, són un quart de deu del matí del dimecres 30 de novembre de 2022. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Ens podeu escoltar per la ràdio, com sempre, a través de la 91.5 de la FM, però també, com sempre, a través d'internet, de ràdio a la carta, de la web cugat.cat. Repassarem, com cada dimecres, l'actualitat de la ciutat amb un representant de cada partit polític del ple municipal. Saludem qui ens acompanya avui. Per un costat tenim a Cristina Paraire, regidora de Junts per Sant Cugat. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
També Francesc Carol, regidor d'Esquerra. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Aldo Ciprián, regidor de Ciutadans. Bon dia.
Hola, bon dia, Albert.
I Lourdes Llorente, regidora de la CUP. Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
En Pere Soler, dels socialistes, ha disculpat la seva absència. Ha tingut un imprevist de darrera hora i no ha pogut assistir, tot tal com estava previst. Per tant, cap problema. Disculpat està. Avui volia començar parlant d'un tema d'aquests, diríem, de ciutat, que sempre se'n parla, que és la substitució de la gent dels santcugatencs, no? Els santcugatencs que han de marxar perquè no poden pagar-se un habitatge a la ciutat, i els santcugatencs que venen, els nous santcugatencs que venen de Barcelona i d'altres zones de l'àrea metropolitana a viure a la ciutat. Aquest tema, que sempre se n'ha parlat, per fi se n'ha posat allò amb dades a través d'un informe de la Universitat Autònoma, un informe anomenat Dinàmiques residencials i riscos de desplaçament de població a Sant Cugat, un informe encarregat per l'Ajuntament i que ha analitzat el padró municipal dels últims 25 anys per poder treure aquestes conclusions, i evidentment diu que el preu dels pisos és un dels factors importants, evidentment no l'únic, però un dels factors importants en aquest procés de substitució de la població. De fet, en aquest informe diu que dels 94.000 habitants que som a dia d'avui a Sant Cugat, només el 15% ha nascut a Sant Cugat, no? I per tant, és aquesta dada dona clarament el tema de la substitució. Per tant, comencem parlant d'aquest tema, i avui, com que he vist que el que s'ho havia preparat millor era l'Aldo, de Ciutadans, avui començarem per l'Aldo. Vinga, va.
Gràcies.
Ha vingut amb l'ordenador i ha vingut molt preparat.
Tens tota la raó, Albert, tens tota la raó. Jo, normalment és així sempre, però bueno, avui també.
Escolta.
Gràcies, Albert. Sí, bueno, aquesta setmana es va presentar al Consell de la Ciutat aquest informe, que des de l'oposició no havíem vist, no sabem ni que fos encarregat, bueno, però està molt bé, és un tema que a nosaltres ens preocupa molt. El que havia un tema que tu, com t'ho has comentat, no? El tema de la distribució de la població. I deia que només el 15,4% de la població actual, doncs, ha nascut a Sant Cugat. Jo voldria fer una reflexió, i és que nosaltres no vam tenir hospital fins al 1984. És a dir, tots aquells que som majors de 38 anys o naixíem a Barcelona o a Terrassa, perquè eren dos hospitals de referència. Llavors, aquesta estadística jo no crec que sigui exacta, perquè molts dels santcugatencs van néixer a Barcelona o van néixer a Terrassa, que són els dos hospitals de referència de la nostra ciutat. El 1934, repeteixo, es va reconstruir l'Hospital General de Catalunya. Un tema també que és important, que ja has dit, és el tema de la incorporació de barcelonins a la població de Sant Cugat. Diu, no? Jo crec que això es veu reflectit a l'estadística en els dos darrers mandats, coincidint precisament, increment d'aquesta població, coincidint precisament amb el govern de Colau, no? Efecte Colau, no? Que expulsa ciutadans de la ciutat i a les zones més confortables o, com a mínim, més agradables que la Barcelona actual. Aquestes dades són molt interessants. També parla d'aquest increment de la població dins de l'Ajuntament de Sant Cugat, en el que doncs, hi ha barris que han adquirit una importància privilegiada, com és el tema de Volpelleres, la zona també de Collfabà, que representa pràcticament una part molt important de la població, com gairebé 18.000 persones. Bueno, és un tema molt important, no vull treure tampoc la paraula als companys també que s'han preparat aquesta presentació, i ara deixaré pas als companys. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, Aldo. No posava en dubte que els altres haguéssiu fet els deures, només faltaria, era una petita broma. Vinga, endavant, Francesc.
Bueno, primer molt d'acord amb el que diu l'Aldo, que hi ha molts santcugatencs, entre el que jo m'incloc també, que surt a la nostra, diguem, partida de naixement nascuts a Barcelona perquè no hi havia hospital. I això continua aplicant-se avui en dia. No tens per què néixer a l'hospital que vulguis de Sant Cugat, pots anar a néixer fora. Per tant, això d'aquest 15% és molt relatiu. Per tant, hi ha molts santcugatencs escuts aquí, que van néixer per circumstàncies d'hospital fora. Vale? L'altre cantó és que sí, és una ciutat que, bueno, que el preu de l'habitatge avui en dia és impossible trobar un pis de menys de 1.000 euros de lloguer a Sant Cugat, absolutament impossible. Jo he fet una miqueta, per les circumstàncies personals, doncs he tingut l'oportunitat de fer aquest estudi, diguem, en el sentit que contra més car sigui el pis, més barat ho és en lloguer. M'explico. El problema és arribar al mínim, que són aquests 900.000 euros, que és el mínim del mínim de lloguer. A partir d'aquí, tu vas a un pis de 1.200, 1.300, 1.400 i el pis que trobes és 3 vegades millor que el que tenies de 900 o 1.000 euros. Però no és 3 vegades més car. Per tant, aquí el problema és que hi ha un reser de poder-te quedar molt alt. A partir d'aquí, la modificació poden ser 100, 200 euros cap a dalt. ¿Vale? Per tant, això què fa? Que tens un tipus de perfil molt concret. Per tant, són acostumen a ser parelles, que els dos tinguin una feina doncs, estable i, a més, ben remunerada, per tant, per sobre de la mitjana, i que vinguin cap aquí a buscar el que no troben en altres llocs. Per això aquest trasbàs sistemàtic de població de Barcelona cap aquí. Nosaltres expulsem a la població de Sant Cugat cap a Rubí, cap a Cerdanyola i de més. Al mateix temps, aquesta població l'arribar ja expulsa la població de Rubí i Cerdanyola, que se'n va cap a Montcada i altres llocs, i com un procés així d'èxode.
Se'n diu gentrificació.
Exacte, correcte, sí, la gentrificació. I retornem a la població de Barcelona. Per què? Per què una persona de Barcelona ve a viure a Sant Cugat? Perquè té una tranquil·litat que no té a Barcelona, té una neteja que no té a Barcelona, té una seguretat que no té a Barcelona, i el punt clau de la crescuda de Sant Cugat va ser l'obertura dels túnels. De repente, en 10 minuts estaves en el centre de Barcelona. Per tant, a tots els efectes, i em mataran els que són santcugatens, com jo, per tant, ho puc dir, som un barri de Barcelona. En el sentit que funcionem com a tal, és a dir, la major part de la gent va a treballar a Barcelona i ve a viure aquí. De fet, si agafem les estadístiques dels ferrocarrils de la Generalitat, el trasbàs de població diària flotant que es viu aquí i va a treballar a Barcelona és descomunal, molt menys respecte a Sabadell o a Terrassa. Per tant, podem fer aquest estudi de que som el receptor d'aquests barcelonins. Els barcelonins, doncs, que el que generen és això, doncs, aquesta expulsió sistemàtica. Com es pot controlar això? És molt difícil. Per molts pisos, bueno, pots fer més pisos de lloguer social, pots fer més pisos doncs, per part del sistema públic, però per molts que els facis, si aquesta ciutat n'ha fet sistemàticament, no arribaràs a cobrir la demanda necessària. Això que he dit del lloguer es pot traslladar en el preu de compra, és a dir, el problema és arribar a aquest mínim que la gent jove no hi pot arribar. Una persona que s'emancipa no pot de repent pagar 1.000 euros de lloguer. A no ser que convisqui o faci, convisqui amb altres companys o companyes o amb la seva parella. I tot i així també és difícil avui en dia tenint en compte la situació dels joves. Per tant, si estem expulsant i estem generant un èxode de gentrificació que es contamina a la resta de ciutats que ens rodegen.
Correcte. Cristina?
Em toca a mi ara. Sí. Val, molt bé. Nosaltres, com ha dit l'Aldo, se'ns va presentar aquest informe ara el dia del Consell de Ciutat. No l'hem pogut estudiar en detall. Per una banda el trobem interessant perquè són dades doncs, que ajuden també a veure en quina és la fotografia no? que ens trobem ara. Però també jo des de Junts en aquest cas... sí que volia, és cert que vam viure aquest creixement sobretot en uns anys d'un augment de població amb el desenvolupament de zones noves de la ciutat, Collfabà, Volpelleres, Can Mates, però cal recordar que tal com deia el PGM, el sostre de la nostra població estava rondant els 200.000 i pico habitants. En els mandats anteriors i també amb acord dels diferents partits que hi havia doncs es va treballar doncs, per baixar aquest sostre i per tant ara ens trobem a 90 i pico mil i el sostre és a la meitat, uns 100.000 habitants. Sant Cugat forma part de l'àrea metropolitana, la seva situació i comunicacions doncs el fan ja de per si atractiu amb el túnel de Vallvidrera en el seu dia, etc. I per tant, Sant Cugat es troba amb un repte d'habitatge. Nosaltres creiem que ha produït també doncs, perquè hi ha més demanda que oferta, i això també ja sabeu com juga. Sant Cugat no és una ciutat com les del nostre entorn, no vull dir ni millor ni pitjor, però no és com les de l'entorn. Té una tipologia d'habitatges més baixos, té unes zones verdes, té més arbres per habitant, que ara, doncs, tal com està tot el tema de la crisi climàtica, doncs, són aspectes que la gent valora. I sí que puc dir que nosaltres analitzarem aquest document, veurem a veure com es pot incidir. Difícil solució, mentre hi hagi més oferta que demanda, i posar més demanda que oferta, i posar un toc d'atenció amb el tema dels joves, no? Sant Cugat, durant he llegit algunes dades de l'informe, parla de la mitjana de població. Durant anys som una població molt jove, més que la de l'entorn. Com ha dit el Francesc, doncs, parelles ho han triat per establir-se i han tingut doncs, fills, però sí que és cert que aquest boom de fills, quan arriben a una edat, és difícil que es puguin quedar aquí. Això és un repte com a ciutat molt important que tenim. Jo ara fa un any, sabeu que estava a la Generalitat, vaig tenir, doncs, la sort o el privilegi de poder visitar més de 90 municipis de Barcelona, i a totes les visites que fèiem a tots els ajuntaments sortia el problema de l'habitatge dels joves i de la dificultat de l'habitatge. Però us parlo de ciutats grans, petites, i per tant jo crec que aquest informe, que l'analitzarem, ens ha de donar claus per incidir en les polítiques que podem fer, que puguin estar al nostre abast, però és un problema que ens sobrepassa. Aquests dies també sortia a les notícies aquesta dificultat que tenen els joves, no? Que potser nosaltres no vam tenir, joves que treballen i que no ric amb uns sous i amb una precarietat que fa quasi bé impossible la seva emancipació. Almenys a la meva època, de quan jo era jove, això no passava tant, no hi havia més oportunitats, no? Llavors crec que és un repte de país. Això fa que no baixi la natalitat, que hagi desànim, perquè ens trobem amb uns joves més formats que mai en la història, amb unes competències que no hem tingut nosaltres i amb poques oportunitats. Llavors, aquest informe també és un reflexe, no?, d'aquesta situació, i per tant cal propostes de país, i perquè tots els municipis estem igual. Llavors s'ha de poder accedir a un habitatge, sigui més car o sigui més barat, tothom té dificultats per accedir-hi, una gran majoria, i per tant s'han de fer propostes en aquesta línia.
Molt bé, moltes gràcies, Cristina. Ara et faré una assistència a Lourdes. Suposo que el fet que un bé com l'habitatge estigui subjecte al mercat i a les oscil·lacions del mercat i a l'especulació del mercat pot influir.
Home, clar que sí, no? És evident, és com, jo què sé, el que hem viscut més recentment amb la sanitat, no? Quan es desmantella un servei públic com és la sanitat, doncs tenim que acudir a serveis privats, on el que prima és guanyar diners. Els negocis són així, tenen aquesta característica, i llavors doncs pugen els preus, es donen pitjors serveis, etc. Amb el tema dels drets bàsics, de les necessitats bàsiques per la vida, és molt important, efectivament, no estar sotmesos a un mercat liberal, d'aquests purament capitalista, perquè precisament passen en aquestes coses, no? Que coses necessàries, essencials per la vida, com ara que estem parlant de l'habitatge, ens podem quedar sense la possibilitat d'accedir per culpa del preu. Això és el que ha passat, l'anàlisi que es va presentar la primera part de l'anàlisi ja ens va dir. Aquest anàlisi filtra una mica més per temes d'educació, intenta també, per temes d'educació, vincular-lo a les possibilitats econòmiques, i evidentment es reflexa que les persones que venen a Sant Cugat tenen més capacitat econòmica que la gent que ha de marxar de Sant Cugat. El tema dels hospitals que deien l'Aldo i el Francesc, jo he de dir que aquest estudi fa una referència des del 1997. Per tant, el tema de l'hospital ja no... Tal. I segona cosa que us volia explicar és que fa molt de temps, més abans del 97, que la gent pot inscriure el naixement del seu fill o bé al lloc de naixement o bé al lloc del domicili. Per tant, tindrem molta gent que potser consta a la partida de naixement nascuda a Barcelona i que ha nascut a Sant Cugat, però també tindrem gent que està empadronada aquí, que ha nascut o viu en un altre lloc. No crec que aquest sigui un element realment diferenciador de les dades. No crec que distorsioni molt les dades que es reflexen en aquest informe, que tampoc sé molt bé d'on s'han tret aquestes dades. És una cosa que jo tampoc he mirat amb molta profunditat a l'informe. Jo crec que, en línies generals, el que s'està dient a l'informe és el que ja sabem, no? Que Sant Cugat és una ciutat cara, que l'habitatge és una de les coses més cares, tindríem que parlar de l'alimentació també, i que, per tant, la gent amb menys recursos, joves, gent gran, parelles que se separen o es divorcien, o gent que perd la feina, no es poden quedar. I això no ho nega ningú dels que estem en aquesta taula. Que influeix les regles del mercat, evidentment. I això ha passat a l'àrea metropolitana de Barcelona com ha passat a les àrees metropolitanes de totes les grans ciutats. A Londres, a New York, a París... S'efectua aquest efecte centrifugador que acaba parant. Ara la gent sí que marxa a Cerdanyola, Rubí. La majoria de la gent marxa a la província de Barcelona. És a dir, en realitat no volen marxar. O sigui, no és que vulguin un canvi de vida, no? Sinó que és que no poden assumir el pagament. I jo crec que s'ha d'analitzar també d'una manera global, perquè, com diu la Cristina, a moltes ciutats també està passant, però també és veritat que si nosaltres teníem un techo, un sostre de 200.000 habitants i hem anat frenant i estem a prop dels 100.000, també s'acosta precisament d'una de les coses que són més cares, que és el sòl. Si tu fas vivendes unifamiliars, evidentment el cost de l'habitatge creix i no tothom es pot permetre un habitatge unifamiliar. I això, el model de ciutat horitzontal, que és veritat que és agradable, que és bonic, que és amable pel que pot viure, el problema és que després no poden viure les persones que el paguen, que l'estan construint.
Molt bé.
És una mica, tot el sistema és una mica pervers. Per tant, l'urbanisme sí que és veritat, s'ha de pensar més enllà de lo bonic, de lo estètic, que reconeix que la ciutat, a part de ser bonica, ara ens hem adonat que hi ha part d'aquesta estètica que és important per temes climàtics, però que a la vegada també necessita molts recursos.
Molt bé.
Bé, moltes deixo gràcies. Parlar als companys.
Aldo i Cristina.
Sí, gràcies de nou. Bueno, jo donaria també una reflexió sobre les dades, sobre les gràfiques que es presenten en aquest informe, alguna d'elles, que és el tema que nosaltres del 97 al 2021 hem passat de tenir pràcticament un 21% de persones que venien de la resta d'Espanya a Sant Cugat a tenir un 11%, probablement per les polítiques d'exclusió que està fent la Generalitat també aquest Ajuntament de Sant Cugat. Al mateix temps s'ha incrementat el número de persones
ciudadanos en campanya.
Sí. La resta el tema també, bueno, un tema també que influeix al preu de la vivenda és que molt de la gent que ve de fora d'Espanya, és a dir, ve de la Unió Europea, aquesta gent que ve a treballar a Sant Cugat, doncs venen amb pisos pagats per les grans empreses. Hem passat de l'11 al 19% pràcticament, en gairebé 8 punts més. Això significa que aquesta gent doncs, paga el que sigui, aquestes empreses, HP o qualsevol de les empreses de la ciutat, paguen preus molt alts de lloguer, que després reflecteix en la competitivitat amb gent que no podem pagar aquests preus tan alts. I després una cosa també que hem parlat, que és el tema de l'evolució de la gràfica poblacional des del 97 al 2021. El 97, perquè tingueu una idea, la gràfica és com una pilota de rugbi vertical, I en aquesta pilota doncs, tenim persones des dels 15 anys fins al 50, pràcticament, és més o menys constant. A la del 2021 tenim una ona pràcticament on les persones que hem parlat, les persones joves des de 25, des de 24-25 anys, persones que acaben els estudis secundaris o universitaris, doncs han de marxar de la ciutat perquè no poden pagar, no poden fer front a aquesta manera d'independitzar-se per les polítiques que s'estan fent localment des de ja fa molts mandats. Aquesta onada puja després al voltant dels 44, 40, 49, 50 anys, que és la gent que té una capacitat econòmica més alta, fills de 10, 15, 14 anys, és a dir, que poden permetre's doncs, pagar el cost dels impostos de la ciutat. El tema també de la gent gran, jo crec que és important, tenim una proporció molt alta de gent gran, amb una capacitat econòmica molt alta, i és un tema també que haurem d'afrontar, que s'hauria d'afrontar una mica més de cura. Gràcies.
Sí, jo volia insistir en posar en valor doncs, la part bona, no?, d'aquest urbanisme que ha fet de Sant Cugat el que és. S'han fet estudis pel tema de la calor, per tema del confort, per tema de zones verdes, qualitat de l'aire, tot i que tinguem l'autopista, però qualitat de l'aire, i això que moltes vegades, doncs, com ha dit la Lourdes, això té un preu, és veritat, però també les tendències i el coneixement que es té ara apunten cap a la necessitat de crear a les ciutats, a Barcelona mateix, al nostre entorn, doncs aquestes illes per ajudar a respirar i que no hagi aquesta escalfor, i això està en informes científics i fets per l'Institut Cartogràfic, per exemple, que ho reconeixen, no? Per tant, sí que és difícil l'equilibri, però penso que precisament també per aquesta qualitat de vida doncs hi ha una demanda important. I pel que deia ara l'Aldo, també Sant Cugat, doncs, sobretot la part de Can Sant Joan, del polígon, les empreses, el perfil de les empreses que s'han anat establint de farmacèutiques, tecnologia, doncs sí que és cert que han portat un perfil de professionals que a vegades ens ho comenten, no?, els directius, diu, els que venen de fora, que normalment doncs d'Europa, i és el que deia ara, que potser tenen més poder adquisitiu, també contribueix a això, no? O sigui, té la part bona doncs de que hi ha molt coneixement i hi ha molt talent, però també doncs aquesta gent es pot permetre potser pagar uns preus que també ajuden doncs a que sigui més car. I pel que ara comentaves, és cert que doncs va haver durant uns anys un boom on en ciutat on neixen més nens, ciutat jove, aquest jove, primer en nens, ciutat infància, ara ja és adolescència cap a gran, i s'ha de començar a tenir molt present també el tema de la gent gran, que sempre n'hem tingut, evidentment, però sí que ara doncs la piràmide doncs va canviant una mica de forma, i per tant des dels governs doncs s'ha de tenir present a l'hora de fer polítiques.
Molt bé. Voleu afegir alguna cosa? Sí, Francesc?
Bueno, jo deixo endavant el comentari curiós, per dir-ho d'una manera, de que la Generalitat doncs, evita amb les seves polítiques d'immigració, de població, de resta d'Espanya, Sant Cugat, sin comentarios. Doncs hem d'estudiar com ha incidit la bombolla immobiliària a Sant Cugat. Estudiant el cas del barri de Bulpalleres, que en el seu moment doncs, diguem, va tenir un freno important perquè diguem, es va acabar just el moment de l'esclat de la bombolla immobiliària, però a Sant Cugat aquesta bombolla no ha arribat a esclatar, però evident que sempre hi ha algú que vol venir a viure cap aquí. Com deia molt bé la Cristina, doncs, hi ha gent que treballa doncs, aquestes empreses que estan a seu amb nosaltres, per això tenim, curiosament, una població immigrant diferent a la resta de ciutats, perquè venen d'Europa, no venen d'altres països de fora d'Europa, i això implica doncs, una gent amb un poder adquisitiu alt. Per tant, no tenim exactament una posició de bombolla immobiliària. També destaca una altra cosa, aquest procés d'expulsar potser s'agreujarà ara. Estem parlant de que en els últims mesos l'Euríbor s'ha disparat estem al 2,5 en aquest moment, es calcula que l'any que ve a començaments pot estar al 3 i que haurem d'esperar cap al 2024 perquè comenci a baixar una mica. Clar, passar d'un Euribor que durant anys ha estat en negatiu i per tant estaves pagant el diferencial de la hipoteca com a molt, a de repente pujar un 3%, i un 3% en una hipoteca és molts diners, i per tant molta gent es veurà també expulsada en aquest sentit, i per tant aquests que han arribat a Sant Cugat amb penes i glòries, allò que dius, bueno, va, aprofitem ara que estan barates les hipoteques per comprar el pis i tal, poden trobar-se en un procés d'expulsió, haver de vendre la casa perquè no pots mantenir-ho. Per tant, encara farem un procés encara de gentrificació encara més fort. Per tant, tenim una problemàtica forta sobre un Sant Cugat que no deixa d'acollir. Això vol dir que la ciutat és atractiva, que és volta de fulla, si no la gent no vindria, i per tant, és una ciutat doncs, segura, neta, atractiva, doncs tots aquests processos de governs, doncs, i el govern actual, doncs, hem intentat que això continuï, però això procedeix amb el tema de que sempre hi haurà gent que voldrà venir, i al final, tal com deia la Lourdes, si tu poses en el mercat un producte, és el que vulguis comprar i vendre per aquest producte, el que vulguis pagar, no? Al final, quan tu vas a un banc a fer una hipoteca, quan val la casa? Doncs el que vostè vulgui pagar per ella. La tassació pot dir que val 100, si vostè vol pagar 200, val 200, no hi ha més volta de fulla. Per tant, és un preu de mercat d'un producte que potser hauríem de pensar en quina situació hauria d'estar en el mercat o no.
Molt bé. Bé, el mercat funciona no només pel que vol pagar el comprador, sinó pel que vol, el preu de, el que vol vendre el venedor. Per això és tan pervers. Vull dir que no sempre és per quan vostè, quan val la casa el que vostè vulgui pagar, no.
Tant de bo, eh?
No, tant de bo, exacte. Aquí a Sant Cugat, de fet, no està així. I nosaltres sabem que s'han demanat preus totalment desorbitats i totalment fora de la comprensió. Jo és que de vegades no sé com la gent podia realment adquirir una hipoteca. Bueno, ara sí que se sap, no? El festival hipotecari dels bancs i les caixes va fer un àlbum aquest hipotecari que va fer que la gent comprés perquè el millor era comprar, perquè tenim aquest sentiment de la propietat privada tan arraigat aquí al territori, que el millor era tenir una casa en propietat. Això era com estava el nostre ADN, no? Doncs potser no, potser precisament el dret a l'habitatge per tothom passaria perquè la propietat fos pública, no? I tothom tingués garantitzat una vivenda més senzilla, segurament, clar, ens tocaria repartir. Quan reparteixes, els que tenim segons quins nivells econòmics baixarem, però perquè altres puguin pujar, no? I bé, jo penso que a l'estudi també és interessant per quan estableix el diferencial d'estudis, com és veritat que la majoria de gent amb determinats graus d'estudis doncs, són gent també suposadament en millors recursos, però és veritat, com ha dit la Cristina, que els nostres joves ara estan molt, molt i ben formats. O sigui, jo ahir, perdoneu el punt, però ho vaig pensar quan vam presentar la candidatura als 5 primers de la llista de la CUP, no? Però van llegir...
El campanyol de la CUP!
Sí, no, però és que no. És que, però és que vaig pensar, quan anaven explicant que eren, a què es dedicaven i tal, i jo vaig flipar, perquè, clar, abans la gent amb estudis universitaris no era el percentatge que tenim. És a dir, tenim realment els joves millor preparats de la història del país, que són els que viuran, els primers joves que viuran pitjor que els seus pares. I això penso que és un tema que tenim que pensar, reflexionar i mirar com intentar revertir, si és que podem.
Molt bé. Una última intervenció i canvio de tema.
Sí, perdona, unes dades que s'han escapat de la meva presentació d'abans. Primer de tot, el tema que hem parlat sempre moltes vegades aquí, que és el tema de l'atur a Sant Cugat, no? L'atur és del 5,2%, crec que les últimes dades presentades a la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, i és cert, i per què tenim 5,2? Perquè la gent que viu a Sant Cugat, que està a l'atur, no pot permetre's viure a Sant Cugat. I després un altre tema, hi ha un 25% a Catalunya d'atur juvenil. Aquesta fracció de persones que estan entre 24 i 30 anys no hi viuen a Sant Cugat, la majoria. Una darrera cosa, corregint un tema que ha dit el Francesc, és que actualment la gent que viu a Sant Cugat fora, els estrangers que viuen fora de que venen de fora, la majoria venen de Latinoamèrica, i el primer col·lectiu és en aquest ordre, ho poso també a l'informe. Primer argentins, Venezuela, França, Ecuador, Bolívia, Colòmbia, Marroc, Alemanya, Itàlia, és a dir, la majoria de la gent que tenim de fora, estrangers, probablement en un perfil determinat, doncs venen de Latinoamèrica. Aquesta és la reflexió, només. Gràcies.
Ho posa, però...
No, és així.
No ho tenia entès així.
Són les dades que presenta l'informe. Jo, si l'informe l'heu demanat vosaltres...
Jo no l'he llegit, potser és la gent que més ve i després també la que més ràpid marxa. Vull dir que també... Això tampoc...
El que estem dient és...
Jo no l'he llegit, no puc...
Que una cosa és la que estem dient és la gent que en aquest moment viu a Sant Cugat, quin tant per cent hi ha, i la majoria són de la Unió Europea. També hi ha una altra cosa. Hi ha molta població argentina que arriba aquí com a italians. També, sabeu, no? Perquè és un tema de que a Itàlia és més fàcil aconseguir la nacionalitat, sí, perquè tens un avantpassat que no pas, és a dir, un avi que no pas un pare. Correcte. Per tant, es comptabilitzen com a italians, eh? Però hi ha una forta població de la Unió Europea aquí.
Bueno, doncs s'hauria de mirar aquesta estadística. Mm-hmm. Doncs, canviem de tema. Volia parlar un tema que ens va quedar en el sarró la setmana passada, però encara és totalment vigent aquesta, que és el tema de la sequera, no? El divendres passat, Sant Cugat va entrar, com tota l'àrea metropolitana, en fase d'alerta per la falta d'aigua. És evident, no plou. I Sant Cugat, de fet, compta amb un pla de sequera propi, no tots els ajuntaments el tenen, a Sant Cugat el tenim, i de fet estem a l'espera de saber què implica i quines restriccions específiques aquí a Sant Cugat. Sabem les genèriques, sabem que no afectarà l'aigua de boca, ens han anunciat des de la Generalitat que almenys, com a mínim, fins d'aquí un any, si la cosa empitjora, no arribaria la restricció directament a les aixetes, però sí amb altres, amb ramaderia, amb agricultura, amb rec, diríem, ornamental, etc, etc. Doncs parlem una miqueta de com ens afectarà a nosaltres. Estem pendents, evidentment, no em podrà dir la resposta, Francesc, però vaja, com ens podrà afectar aquesta sequera aquí?
Bueno, com deien, tenim un pla amb el tema de sequera, estem esperant directius de la Generalitat i saber exacte doncs, en què ens afecta, no? Com deien, doncs, algú diria, no? És que va ploure al setembre, sí, però va ploure al litoral. I l'important és que plogui a l'interior, perquè si no els embassaments no estan plenes. I l'aigua que cau al litoral rega quatre plantes i se'n va cap al mar. Per tant, important és que plogui a l'interior i que hi hagin importants nevades. Val? Per tant, esperem també una miqueta com es desenvoluparà aquest hivern, si serà un hivern sec com hi ha hagut anteriorment o hi haurà les nevades suficients. Per tant, estem a l'espera de directius de la Generalitat i doncs, bueno, limitar doncs, els recs, limitar moltes coses. Sí que és veritat que estem en una època, per sort, doncs, que la necessitat de rec és inferior que si es produís, doncs, per exemple, a l'estiu. Una sequera d'aquest tipus a l'estiu seria destructiva. Per tant, amb això podem aguantar una miqueta més. Per tant, el que a mi és prudència i, sobretot, que ens hem de posar al cap que som un clima mediterrani, per tant, la pluja s'escassa, els rius són petits comparats amb els climes atlàntics i, per tant, ens hem d'acostumar que l'aigua és un bé escàs. I més en la societat actual en la que vivim, en què el consum d'aigua és desproporcionat i, a més, es malbarata. Per tant, si hi ha consciència que parlaven del bé escàs, que és l'habitatge, i un bé encara escàs més important, que és l'aigua. I que es deia en el segle XX que les futures guerres del segle XXI serien per l'aigua, i ho seran. Per tant, el control hídric, el control de l'aigua, serà la base. I necessitem doncs, ser conscients de que hi hagi o no sequera, hi hagi o no situació d'alerta, hem de ser curosos amb l'ús de l'aigua.
Aprofito que també ets regidor d'esports per una cosa, com afectarà els camps de futbol? Perquè això segurament molta gent s'ho pregunta, estem pendents, no? És a dir, es podran regar amb normalitat, bueno, o s'haurà de reduir també?
L'avantatge és que els camps de futbol la majoria són de gespa artificial.
Però també s'han de regar.
Sí, però no tant com un camp de gespa normal. El que fa el rec és que l'ús d'aquesta gespa doncs és més òptim, però no necessàriament necessari, m'explico, es pot reduir, val? Respecte, per exemple, als camps de golf, doncs, per sort, doncs, ara no és moment de rec i, per tant, no cal regar-ho per mantenir la gespa. Per tant, és el que estem mirant ara, com a regidor d'esports i com a regidor de seguretat, amb tot que està en aquest consell del tema respecte a la sequera, i esperem directrius respecte a això. Doncs, si no cal no regar els camps, doncs no rega ni punt, ni més, com dèiem, doncs, és gespa artificial, per tant, no es morirà, però sí que el seu ús no serà tan òptim.
Molt bé, perfecte. Moltes gràcies. Lourdes?
Sí, bé, Jo, si no vaig errada, vam aprovar un pla de sequera al febrer d'aquest any, i la Generalitat sí que ha fet algunes recomanacions i tal. No tinc molta expertesa en el tema, ho he de dir, i ho dic sense...
No sabem de tot, tots plegats.
Exacte. No és segurament el negociat de ningú de nosaltres, no? Per dir-ho d'alguna manera. Però bé, part d'una obvietat. Com diu el Francesc, l'aigua és un bé essencial novament per la vida, però aquest sí que... tu pots estar 3 dies o 4 sense la llar, però no pots estar 4 o 5 dies sense beure. I sempre nosaltres sempre hem defensat que l'aigua té que estar a mans públiques precisament per poder fer un ús raonable i un ús responsable, perquè és un bé que és limitat i és molt necessari. Evidentment, a Sant Cugat som una de les poblacions on més aigua es consumeix, som de les poblacions de Catalunya on més cara és l'aigua, i l'aigua és el servei municipal més car de tots els demés, la resta de serveis. Ho podeu veure, però multiplica per 2 o per 3 el següent servei municipal. Llavors, aquest estiu vam tenir una mica de por de veure si teníem que potser tancar la possibilitat d'omplir piscines. També tenim molta piscina privada i per sort això no ha passat, no? Però bé, estem preocupats, el canvi climàtic és un fet, l'escalfament és un fet, la necessitat d'aigua cada vegada serà clarament més evident, i per tant, novament, si l'aigua està en el mercat, l'aigua pujarà de preu, i les prioritats no serà la qualitat, no serà la distribució equitativa, no serà la que tothom pugui tenir aigua malgrat no tinguis diners per pagar-la. La prioritat serà, novament, extreure cada cop més diners d'aquest bé.
Moltes gràcies, Aldo i Cristina.
Sí, gràcies. Jo estava donant les dades. Actualment tenim a Catalunya un embassament, els embassaments estan al 41%, que és gairebé la meitat que hi havia l'any passat. És cert, com ha dit el Francesc, que aquest any, aquest mes, no és precisament dels més pluviosos de tot l'any, però sí que és cert que la província de Barcelona estem al voltant dels 23% d'aigua embassada, el que significa, doncs, que hauríem de demanar també una mica ajut de la resta de províncies, no? Tarragona està al 86, Girona al 43 i Lleida al 35%. En quant al tema local que has parlat, jo me'n recordo que fa alguns anys hi havia un gran embassament al Camp Sant Joan, on jugava al camp públic de golf que hi havia, que no sé com ha quedat això. Jo me'n recordo que es portaven camions o hi havia una connexió directa amb la depuradora de Terrassa, d'on es portava aigua reciclada de Terrassa, de Rubí, de Sant Cugat, etc. Jo crec que això podria ser també una cosa a analitzar. És a dir, hem de regar els camps de futbol, no tots són d'herba artificial, doncs s'hauria de prendre aquest tipus d'iniciatives per facilitar també que no ens trobem després amb limitacions i que doncs, no es puguin regar els camps de futbol, o inclús d'una vida aquestes competicions, que tots els santcugatencs doncs estan molt, molt, molt contents amb aquest costat d'esports, no? Llavors, per un costat sí, esperar el que faci la Generalitat, la solidaritat interprovincial, que jo crec també és fonamental. A Barcelona tenim el 80% de la població, i després també a nivell local doncs ser una mica creatius i buscar solucions perquè el que ens pugui venir. Gràcies.
Val, del tema de sequera, doncs molt bé que s'aprovés el pla el mes de febrer, com has dit. Jo ara tampoc recordava, sabia que s'havia aprovat però no, però trobo que davant de la realitat, de la situació que hi ha, tot just comença a fer fred, hem passat una calor aquest any que poc recordàvem, i per tant jo crec que la majoria de la població és conscient de que les coses ja s'estan canviant, que el canvi climàtic ja no és algo del que es parla, sinó que és algo que estem vivint en aquests moments, i per tant també afecta el tema de l'aigua. Per tant, em sembla molt bé que s'activi el pla de sequera amb una sèrie de mesures doncs, que en aquests moments per sort no afecten el consum de domèstic, per entendre'ns, però sí que és un tema que ara fa uns anys, quan ja vam patir també una situació de sequera, per part municipal es van fer una sèrie d'actuacions. Com sabeu que Sant Cugat doncs, té aigües freàtiques, i es va fer una localització d'on estaven aquestes aigües, on es podien recollir amb uns pous, que no és suficient, però sí que es va fer aquesta primera acció. Després també penso que com a per part de l'administració doncs, local, en aquest cas doncs, hi ha tot el tema de l'aprofitament de les aigües regenerades, que cal inversió, una inversió cara, però la tecnologia ara també permet doncs, garantir doncs, que aquestes aigües que venen o provenen d'aigua residual, donar-los aquesta nova vida a través dels processos tècnics i tal, sí que s'ha de fer connexions, s'ha de fer canonades per entendre'ns, i també és una mesura que crec que s'hauria d'impulsar. Quan va passar fa anys, recordo, ara no sé si era el 2009 o així, potser estic confosa, vull dir que ho poso entre cometes, es van fer la desaladora, que ha estat bueno, ara no em surt el nom, que ha estat molt temps en desús, però que és un recurs que tenim i que es pot aprofitar. Això que has dit, Aldo, de dalt, jo sí que sé que per la zona del golf de Can Sant Joan doncs sí que hi ha un dipòsit, i que a més l'hem anat a veure, vull dir que el vam anar a veure. Sant Cugat té diferents dipòsits que en principi garanteixen doncs, l'abastament repartit. Catalunya té més de 66 embassaments, em sembla recordar, que és cert que ara estan en una situació crítica, i per tant tots hem de posar el nostre granet de sorra. Jo també penso que sobretot per la feina que es fa ja a nivell escolar, a nivell educatiu, els nostres fills ens eduquen en moltes vegades, i les aixetes ja no regen d'aquella manera que podien haver rejat, i jo sí que crec que és bo que ara doncs, si s'activa, que estem en una fase de prealerta o del pla de sequera, activar-lo per ajudar-nos a tots a ser més conscients, intentar limitar més cada un a nivell individual l'ús que em pugui fer per no malbaratar aquest recurs que és escàs, i hem d'estar atents al que va passant, al que diu la Generalitat, i nosaltres en ser proactius en buscar aquestes solucions doncs, que ens poden ajudar a consumir menys aigua, com deia la Lourdes.
Molt bé. Doncs moltes gràcies a tots quatre. Esperarem, suposo que no tardarà gaire, l'Ajuntament ens comuniqui, direm, la traslació del pla del pla de sequera. Aquí, a més a Sant Cugat, tenim una ordenança pionera a Catalunya. Exacte. I de fet poques ciutats el tenen, és a dir, no el tenen tothom, que és el de les aigües grises, que és un gran què.
Que es va fer, perdona, arran d'aquella situació de sequera. Correcte. Vull dir que ja es van fer coses.
I de fet, és veritat que tenim una ciutat molt verda, que tothom abans podíem dir que era una ciutat que gastava molta aigua per regar la gespa i tal, i des de l'Ajuntament es va anar fent un procés de canvi de la gespa per prat i canvis a nivell de la regidoria de serveis urbans i de parcs i jardins, per evitar que el cost en aigua fos tan gran.
Doncs moltíssimes gràcies, com deia, a tots quatre per acompanyar-nos avui a la tertúlia del Call del Monestir. I els oients ja ho saben, a un quart de 10 del matí, tots els dimecres, al Call del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Molt bon dia a tothom.
Molt bon dia, gràcies.
Bon dia. Bon dia.